Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de temps assolellat. Dimecres amb domini del sol i vent de garbí, que a la tarda pot assolir els 50 km per hora.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Bon dia, què tal? Com esteu? Avui és dimecres 29 de juny, un dia ple de notícies per explicar-vos sobre el Baix Empordà. Per això comencem saludant a la redacció del Supermatí de Ràdio Capital. Bon dia, Sergi Villena.
Hola, molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia, Eugènia.
I Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb tots ells i elles repassem els titulars d'avui. Denunciats, uns joves que s'han enfilat aquest cap de setmana en diversos vehicles de Calella de Palafrugell mentre cridaven pel carrer. Gerard.
La policia local ha denunciat a un dels joves i li ha posat una multa. Mentrestant, l'Ajuntament assegura que s'està treballant per identificar la resta. Les imatges del vídeo s'han fet virals i es poden veure al web de Ràdio Capital.
Danyen els cartells informatius sobre el nudisme d'Illa Roja 4 dies després de la seva instal·lació. Anna.
Ho va denunciar a través de les xarxes socials la plataforma Salvem el nudisme a l'Illa Roja, que va explicar com algú havia arrencat la part superior del cartell, on es podia llegir aquí comença un espai nudista, nudisme i civisme. Ara només es veu civisme.
Accident de trànsit múltiple a Bellcaire d'Empordà. Maria.
El sinistre ha estat a causa d'un xoc per encalç i ha provocat retencions a la carretera G632. El sinistre va ocórrer dimarts 27 a les 9 del matí a l'altura del quilòmetre 6 en direcció al municipi de Bellcaire.
D'altra banda, un nen de 3 anys està ingressat al Trueta després d'ofegar-se en una piscina de Torroella de Montgrí. Maria.
Els fets han ocorregut en un càmping de Torroella de Montgrí. El SEM ha traslladat el menor amb un helicòpter medicalitzat al centre.
I anem amb l'Anna Salvador, que ens explica que la cantada de veneres de Calella de Palafrugell homenatjarà a Josep Bastons pels seus 95 anys.
La cantada de veneres de Calella torna aquest dissabte 2 de juliol. A la 55a edició de la cantada de veneres hi participaran 4 grups: Portbó, Neusmar, Orgeu i Peix Fregit.
Que, per cert, Ràdio Capital hi serem juntament amb Ràdio Palafrugell i us explicarem tot des d'allà mateix. Ahir al Supermatí, d'altra banda, vam tenir l'oportunitat de parlar amb l'Eva Gasull, que és la portaveu de la Fira de Circa de Carrer de la Bisbal d'Empordà. Sergi.
Sí, Eva Gasull ens va parlar d'aquesta fira que es celebrarà durant els propers 15, 16 i 17 de juliol a la capital del Baix Empordà, després de 2 anys en què les restriccions per la pandèmia van obligar a adaptar-ne el format.
I Palafrugell convida a conèixer una ruta de suport selfie per tenir la millor foto de la Costa Brava aquest estiu. Anna.
L'Ajuntament convida a fer-se selfies en els 4 suports que hi ha instal·lats per la costa de Palafrugell, a Calella, Llafranc i Tamariu. L'objectiu és oferir un recorregut fotogràfic que ha de contribuir a promocionar el municipi com a destí turístic.
I avui us parlem del debut amb triomf de Paula Badós a Wimbledon.
La begurenca es va desfer de Luis Quirico en menys d'una hora i va deixar una bona imatge en la seva estrena d'aquest any a les pistes de l'All England Club.
Moment de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui el Baix Empordà?
Doncs avui tindrem una jornada assolellada amb calor moderada i una temperatura que es mourà entre els 16 graus de mínima i els 30 de màxima. A destacar, a partir de migdia i sobretot a la tarda, el vent de sud-sud-oest, un garbí que bufarà en cops de fins a 50 km per hora. Referent a l'estat de la mar, matí amb mar força plàcida, marejol, i a la tarda amb onades que seran superiors a mig metre d'altura amb una mica de maror a causa d'aquest vent del sud. Demà, temperatura similar o lleugerament més baixa a la màxima i el sol en general continuarà imposant-se els dies vinents, amb una pujada de temperatura que serà més clara de cara a diumenge.
I avui el comentari el fa en Josep Taverner.
Dissabte hi ha la 55a cantada de veneres a Calella de Palafrugell. Des de 1969 es fa a Portbou i des del 79 es celebra el primer dissabte de juliol. Passant aquella edició, la 13a, que hi vaig assistir. Aquell any era vicari de la parròquia de Sant Martí i va ser una bona ocasió per participar en esdeveniments que segueixen marcant la història de la vila. Aquell estiu, la Coral Mestre Cirés va oferir el seu primer concert i també hi era. En aquells anys, a les cantades de veneres hi havia unes 10.000 persones. Ara s'ha multiplicat per 4 l'assistència i no em sé fer la idea de com es pot anar i venir amb tanta gent. Però m'alegra de veritat que tingui tant èxit. Aquest 2022, en la 55a cantada, hi participen Arjau, Peix Fregit, Portbou i la Neus Mart. Personalment conec la Neus, begurenca d'Esclanyà, sobretot per la seva professionalitat com a cantant i per la seva generositat en ajudar l'associació amb les teves mans en el nostre treball a Gàmbia. Estic llegint Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà. A la pàgina 50, la Gutzil explica: una vegada la Neus em va portar a Calella a sentir veneres, a veure rom cremat i a menjar sardines a la brasa. Va ser l'única vegada que em va agradar anar a la platja, encara que em vaig sentir ben fora de lloc allà, entre tots aquells homes i dones de mar que tots es coneixien. Nosaltres érem ben forasters, peixos fora de l'aigua. Em va agradar, però em va fer una mica d'enyorança de tornar cap a muntanya, que és casa nostra i el nostre poble i a la nostra cantada de veneres, que també són fetes de duresa, aquelles gent marineres, però d'un altre tipus de duresa. Visca les cantades de veneres, les d'aquest estiu, que s'ha avançat, no sé si pel canvi climàtic o per la guerra d'Ucraïna, que sembla que té la culpa de tot.
I avui la cançó del dia es diu La Dolce Vita, que no és la del Ryan Paris, sinó la dels italians Fedez, Tananai i Mara Satei. Diu: la vita sense amore, dime tu che vita es, o sigui, la vita sense amor, digueu-me quina vida és.
La vita sense amore, dimmi tu che vita è, oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Stare a casa, musica italiana, e ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto, se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché non so dirti di no quando vivo solo per noi.
Oktoberfest, mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi, droga. Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una stica. Senza amore, dimmi tu che vita è, oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché
non so dirti di no
La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché
non so dirti di no.
El 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabet, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost, tota la info a portalblau.cat.
Coneixes Palafrugell Plus?
Viu 6 experiències culturals per només 10 euros.
Jardí Botànic de Cap Roig.
Fundació Josep Pla.
Museu del Suro de Catalunya.
Fundació Vilacases, Museu Can Màriu.
Dipòsit d'aigua modernista de Can Màriu.
I Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda.
Compra el teu tiquet a palafrugellplus.com i gaudeix del passi fins a final d'any.
També el pots regalar.
Palafrugell Plus, el lloc on la cultura es troba millor.
El primer Festival de Música de Catalunya està d'aniversari. Al Portaferrada celebrem l'edició número 60 amb les actuacions de Leon Bridges, Jay McCallum, Simple Minds, Manolo García i molts més. Compra ja la teva entrada a portaferrada.cat. Go Portaferrada!
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí.
Passen 12 minuts de les 8, som al Supermatí de Ràdio Capital. Comencem amb les notícies més extenses del dia. La policia local de Palafrugell ja ha identificat un dels joves enfilats en un dels cotxes a Calella de Palafrugell. Els cossos de seguretat ja haurien denunciat a una de les 6 persones que salten sobre el capó dels vehicles mentre tornaven a casa. Gerard.
La policia local ha denunciat a un dels joves i li ha posat una multa. Mentrestant, l'Ajuntament assegura que s'està treballant per identificar la resta. En un comunicat, l'Ajuntament assegura que se'ls reclamarà els danys realitzats als dos vehicles que van rebre les bretolades detectades i que des de la policia local s'està treballant per prendre mesures i aturar aquest tipus d'actuacions, asseguren des del Consell Municipal. L'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues, ha manifestat que dins les possibilitats que té l'Ajuntament a nivell de normatives i ordenances no es toleraran aquestes mostres d'actituds incíviques, sentencia Vigues. Al mateix temps, Vigues ha destacat que les normes de convivència són per a tothom i que s'han de complir.
En el vídeo, els joves, que són 6 en total, estan cantant mentre al principi hi ha 2 enfilats a dalt d'un cotxe. Un d'ells baixa, però l'altre hi segueix fins a arribar a canviar de vehicle, mai sense trepitjar el terra.
Els nois animen el jove a passar d'un a l'altre, un d'ells crida en castellà, abans d'afegir un «Vinga!». Una vegada aquest jove baixa pel capó d'un cotxe blanc, es gira per poder veure el seu recorregut de parkour i se l'observa amb un breu somriure a la cara. A la vegada, un altre jove porta un senyal de trànsit com si fos una banderola que acaba deixant enmig del carrer. Serà una noia que els persegueix, també vestida de festa, que s'ajupirà i l'agafarà, però no se sap per a fer què, perquè no torna a sortir al vídeo.
Fins i tot durant els pocs més de 30 segons que dura el vídeo, cada jove va al seu aire.
Mentre un se sosté als arbustos amb clars signes d'embriaguesa, uns altres continuen cridant i cantant càntics a la policia. El mateix jove que s'havia enfilat als vehicles comença a donar cops de peu a un tercer cotxe aparcat a Calella de Palafrugell fins a trencar-li el retrovisor. En aquell moment, la noia que està gravant li diu «T'he gravat» i l'insulta, t'enxamparan.
Te he grabado, imbécil, te van a pillar.
Que es mi vecino, lo siento mucho.
Les xarxes socials han esclatat amb el vídeo que ensenya els joves damunt dels cotxes a Calella de Palafrugell.
Alguns inclús arriben a dir de manera irònica que això és turisme de qualitat. Com que el vídeo s'ha enregistrat abans de la cantada de veneres, ja avisen que se salvi qui pugui. Un altre usuari compartia al Facebook que ja són grandets per saber què està bé i què està malament. Assegura que haurien d'aprendre a veure i que tothom s'ha emborratxat, però que no ha calgut fer aquestes coses per sentir-se més homes. I afegeix que un par de clatellots i una bona multa, però dels seus estalvis, no pas dels seus pares.
I marxem cap a Begú, perquè la Maite Selva, l'alcaldessa, expressava a Ràdio Capital el seu desig que s'acabés també l'incivisme a la platja d'Illa Roja un cop s'instal·lessin els cartells informatius sobre el nudisme que s'hi practica. Aquests cartells es van instal·lar fa menys d'una setmana, però ahir ja van aparèixer malmesos.
Ho va denunciar a través de xarxes socials la plataforma Salvem el nudisme a l'Illa Roja, que va explicar com algú havia arrencat la part superior del cartell. On abans es podia llegir «Aquí comença un espai nudista, nudisme i civisme», ara només es llegeix «Civisme». La plataforma nudista ha demanat mesures polítiques a l'Ajuntament de Begú. Per la seva banda, l'associació Club Català de Naturisme explicava també a través de Twitter que l'Ajuntament de Begú s'ha compromès a renovar els cartells. A més, també els volen millorar per evitar que es puguin trencar tan fàcilment.
Accident de trànsit múltiple a Bellcaire d'Empordà. El sinistre ha estat a causa d'un xoc per encalç i ha provocat retencions a la carretera G632. El sinistre va ocórrer dimarts 27 a les 9 del matí a l'altura del quilòmetre 6 en direcció al municipi de Bellcaire. Maria.
Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut un xoc en cadena protagonitzat per tres cotxes per encalç. Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat els Mossos de Trànsit, el SEM i els bombers. En aquest cas, els bombers han hagut de socórrer una persona atrapada en un dels vehicles. Tot i això, l'accident ha acabat sense ferits. Aquest accident múltiple ha provocat problemes per circular en aquesta via que connecta l'Escala i Bellcaire d'Empordà. Les retencions en aquesta via estreta s'han allargat mig quilòmetre.
Un nen de 3 anys, ingressat al Trueta després d'ofegar-se a una piscina. Els fets han ocorregut en un càmping de Torroella de Montgrí i el SEM ha traslladat el menor amb un helicòpter medicalitzat al centre. Maria.
El nen ha estat ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona després que hagi caigut a l'aigua en una piscina del càmping Delfín Verde. Els fets han tingut lloc cap a un quart de dues de la tarda. Fons policials apunten que el petit, que es trobava al costat de la piscina, s'ha indisposat i ha caigut dins l'aigua. No se sap si ha sofert un cop de calor o bé ha patit algun altre problema. Segons relat en fons del càmping, l'infant ha caigut en una zona molt poc profunda on l'aigua no cobria tot el cos i de seguida el socorrista i una senyora l'han estirat en una hamaca que hi havia al costat. Fins al càmping s'hi han desplaçat una unitat terrestre del SEM a banda de l'helicòpter que ha traslladat el nen a l'hospital en estat greu. A hores d'ara l'infant està ingressat a planta. Està estable, fora de perill i no es tem per la seva vida.
Són les 8 i 20 minuts del matí. Seguim amb l'informatiu a Ràdio Capital de l'Empordà amb totes les notícies. I aquest dissabte, de fet, ens podreu veure a Calella de Palafrugell, que ja escalfa motors per recuperar la cantada de veneres aquest dissabte, com dèiem, 2 de juliol a la nit. Es farà en el tradicional escenari instal·lat a la platja de Portbó amb el mar de fons. Aquest concert servirà de tren de sortida de la temporada d'estiu a la Costa Brabana.
El primer és el dels 55 anys que té la cantada de veneres. En segon lloc, es farà un homenatge a Josep Pastons, que aquest diumenge 27 de juny va fer 95 anys. Es tracta del compositor de Mariner de Terra Endins, entre d'altres temes. Josep Pastons s'ha convertit en un referent dins del món de la venera. El 1974 va fundar el grup El Pet de Peix Fregit, conjuntament amb Manel Iglesias i Maria Cervera, per poder participar a la cantada de Calella. Amb els anys, Josep Pastons ha estat una figura clau en la renovació del repertori de l'havanera, aportant noves composicions al cançoner català del Cant de Taverna.
A més, en la cantada d'enguany, els palafrugellencs Xavi Junama i Lluís Bofill agafaran el relleu de Mineu Ferrer i Carles Casanovas del grup Portbó. Ferrer portava 42 anys al grup i Casanovas va entrar el 1988 i seguirà un any més, com a mínim, en la direcció musical.
En la cantada d'enguany acompanyaran els grups Portbó i Peix Fregit, Arjau i Neus Mar. Es tracta de dues formacions que també tenen una relació molt estreta amb Josep Pastons per acabar de rodonir aquest homenatge. Arjau, a més, commemora els 25 anys de trajectòria i tenen una predilecció per les composicions de Josep Pastons. Aquest dissabte estrenaran Quan despunti l'alba amb lletra de Tòfol Mus. Per la seva banda, la palafrugellenca Neus Mar recuperarà algun dels temes del disc que van registrar ara fa 10 anys, Vull tornar-te a veure. Es tracta d'un àlbum on tots els temes són de Josep Pastons. L'endemà de la cantada, la nit del 3 de juliol, Andrea Motis agafarà el relleu de la venera al mateix escenari de la platja del Portbó. Ho farà dins la programació del Festival Ítaca.
Ahir al Supermatí vam tenir l'oportunitat de parlar amb l'Eva Gasull, que és la portaveu de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà. I ens va parlar d'aquesta fira que se celebrarà durant els propers 15, 16 i 17 de juliol a la capital del Baix Empordà, després de 2 anys en què les restriccions per la pandèmia van obligar a adaptar-ne el format. Sergi.
El primer que Gasull va voler destacar és la tornada a la normalitat i l'alegria que senten els organitzadors per recuperar una fira que no s'havia celebrat de manera ortodoxa des de l'any 2019.
Amb moltes ganes de recuperar aquesta fira del 2019, amb recuperar les places, els carrers, amb aquesta afluència de públic, amb aquesta llibertat de moviment, no? Sense tota aquesta restricció. Moltes ganes.
Gasull feia referència al replantejament que han fet per l'edició d'enguany, en què volen arribar al màxim de públic, i en aquest sentit una de les principals novetats seran els preus populars de la majoria d'actuacions. La portaveu parlava de la varietat de propostes que hi haurà i posava l'accent en la voluntat de promocionar el circ autòcton com a premissa principal.
Llavors trobarem 39 espectacles a càrrec de 30 companyies diferents, i d'aquestes en tenim algunes d'internacionals. I el motiu és, no en tenim tantes com en un format 2019 d'internacionals, no per no poder i no per les restriccions de pandèmia, sinó perquè realment tenim circ local de molt i molt bona qualitat. I llavors nosaltres, com a Fira de Circ de la Bisbal, sempre hem volgut ser plataforma de difusió d'arts de carrer, i també podem ser plataforma de difusió d'aquest art de carrer que tenim tan bo de proximitat.
Pel que fa a l'obtenció dels tiquets pels espectacles programats, hi haurà 2 formats, oi?
Efectivament. Una modalitat serà la venda d'entrades tradicional, el mateix dia a taquilles, i l'altra a través d'una plataforma online que permetrà fer-ne reserva anticipada. Eva Gasull ens explicava també que, segons el seu punt de vista, tots els espectacles són molt recomanables depenent dels gustos de cadascú. Hi haurà circ més tradicional, però també produccions més enfocades a donar ressò als valors socials i d'altres més contemporànies o avantguardistes.
Hi ha circ més tradicional, hi ha circ més contemporani. No, jo diria, Imperdibles pot ser un cabaret, no? Aquesta segona producció, aquest any repetim en producció pròpia, que serà aquesta segona producció pròpia, diria, seria un imperdible. Una de les companyies internacionals, el Biflat, jo també diria que és un imperdible. Però em costa dir companyies concretes perquè depenent del que us agradi, no? Si voleu un circ més tradicional, un circ clos, no? Que ens té molt acostumats amb moltes disciplines diferents, en un format també i de circ com més tradicional, no? Però si llavors ens volem veure produccions doncs, on el valor social es vegi, no? Espectacles que puguin transmetre valors, no? com es tracta la violència masclista, la violència de gènere, no? Un Somnois, no? Un espectacle com Somnois, o no? Depenent.
Un altre aspecte que ens va comentar va ser el de l'evolució i transformació que ha experimentat el circ com a manifestació cultural.
Ja no sé si és una mutació del circ, una evolució, o simplement és la mirada del circ des de l'art escènica, en la que a darrere hi ha tot un procés de creació, hi ha molta feina, molt pensar què és el que vull transmetre, no només què és el que vull fer a nivell tècnic i artístic.
La fira es durà a terme en diversos espais de la vila que la portaveu va repassar.
Recuperarem espais que havien estat, no? Com pugui ser una plaça Major, una plaça a l'Ajuntament, la plaça Germans Sitjà, la plaça de la Pietat, l'espai de la biblioteca, l'escola Joan de Margarit, no? És a dir, recuperarem diferents espais, l'espai Fira, no? Un altre dels espais que el recuperarem en el seu format habitual, no? Amb portes obertes, on t'han compartit.
Una de les novetats d'enguany serà l'entrega d'un guardó que portarà el nom de Lola Casademont, una de les impulsores de la fira que va morir l'any passat.
Això mateix, i Eva Gasull, després de glossar la importància de Casademont, ens va explicar el funcionament de les votacions d'aquest premi que vol fomentar la participació popular.
Aquest premi del públic és quan s'acaben els espectacles, les persones podran votar tant en format papereta com en format, hi haurà una aplicació que ens ho permetrà fer, com en format digital, els espectacles, si li ha agradat o no. I en la clausura serà el moment de dir quina és la companyia doncs, que ha guanyat aquest premi del públic a la Casademont.
Per últim, també va engrescar el públic a assistir a una fira que vol ser reflex de la tornada a la normalitat i que té la il·lusió d'omplir els carrers d'art i cultura vehiculades a través del circ.
Ho dèiem al principi del supermatí, avui fa un dia assolellat, això vol dir que l'estiu, de fet l'estiu és aquí des de fa uns dies, i per això Palafrugell convida, ara que ha començat una nova temporada turística, a conèixer els espais més emblemàtics del municipi per realitzar-hi una selfie. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell va instal·lar des del passat estiu en diferents punts dels nuclis costaners 4 suports per fer-se selfies i d'aquesta manera contribuir a promocionar el municipi com a destí turístic. Anna.
L'objectiu és oferir un recorregut fotogràfic arran de la costa en un d'aquests marcs. Aquestes bases per aguantar el telèfon mòbil es poden trobar al mirador de Joaquim Torró a la muntanya de Sant Sebastià, a la punta d'Esblanc al camí de Ronda de Llafranc, al mirador de la plaça Joan Granés i Noguer de Calella de Palafrugell i a l'embarcador davant de l'escultura de l'Escòrpora de Tamariu. Es tracta d'un suport fix per telèfons mòbils i tauletes que permet fer-se fotografies mostrant l'entorn. Gràcies a aquestes bases, els visitants poden fer-se una fotografia de cos sencer, abastant darrere molt més paisatge. A més, a través d'aquests suports es pot fer una ruta per la costa de Palafrugell, ja que en cadascun d'ells hi ha col·locada una xapa amb un codi QR que porta a la geolocalització de la resta de punts selfie i també al web oficial municipal de turisme. Alhora també convida l'usuari a publicar i etiquetar les seves fotografies amb el hashtag de turisme Visita Palafrugell.
Són 8:45. Avui us parlem del debut amb triomf de Paula Badosa a Wimbledon. La bagorenca es va desfer de Luis Chirico en menys d'una hora i va deixar una bona imatge en la seva estrena d'aquest any a l'All England Club. Sergi.
Partit plàcid i còmode victòria per 6-2 i 6-1. Badosa, que ha tingut uns darrers mesos complicats entre lesions i mals resultats, es va expulsar la pressió que sempre suposa el partit del debut al tercer gran slam de l'any. La nord-americana Chirico no va ser rival en cap moment per la de Bagú. A segona ronda, en partit previst per demà dijous, Badosa s'enfrontarà a la romanesa Irina Vara, número 60 del rànquing mundial.
Després d'un mes de reivindicació i d'empoderament, ahir va ser el dia de festa grossa pel col·lectiu LGTBIQ+. I per fer una valoració de la jornada de l'orgull al Baix Empordà, que es va celebrar ahir, avui ens visita al Supermatí Manel Moreno, president de l'associació LGTBI del Baix Empordà Empoderats. Bon dia, senyor Moreno. Bon dia, em sent bé? No sé si podem parlar amb Manel Monero, que, com dèiem, és el president de l'associació LGTBI del Baix Empordà, Empoderats. Empoderats, de fet. Manel? Manel? Bé, em penso que hi ha problemes tècnics.
Aquest dissabte, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Ràdio Capital de l'Empordà i Ràdio Palafrugell us acostaran conjuntament tot el que passi a la platja del Port Bo durant la cantada d'Havaneres de Calella. Des de les 8 del vespre, seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit comença la transmissió de la cantada amb les Havaneres com a protagonistes i els comentaris de Pilar Herranz, Indira Ferrer i Lluís Poch. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les Havaneres es veuen a Calella i es viuen a la ràdio.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Tota l'actualitat.
Tornem a ser connectats a Ràdio Capital de l'Empordà. Són les 8:34 i sembla que ja tenim amb nosaltres a Manel Moreno, president de l'associació LGTBI del Baix Empordà, Empoderats. Bon dia.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia. Ahir va ser el dia de l'orgull i el Baix Empordà també es va celebrar. Com valoreu la jornada d'ahir?
Doncs, bueno, ahir va ser un dia fantàstic per nosaltres. És el nostre dia gran, el vam voler celebrar conjuntament amb la societat, i la veritat és que en general va ser un dia fantàstic durant tot el dia. L'acte que vam fer va quedar maco, ens va acompanyar moltíssima gent i de totes que estem molt, molt contents.
Quan vau decidir organitzar-vos sota aquesta associació el Baix Empordà? Quan va ser i per què?
Nosaltres vam constituir l'associació just abans de la pandèmia, cap al 2020, que va quedar tot una mica així, ens va enganxar i va quedar una mica parat, i per veure la necessitat de que el Baix Empordà, encara que sembla que és una comarca molt, molt còmoda, molt maca i tal, doncs hi havia moltes necessitats pel col·lectiu que no estaven cobertes i que hi havia certes necessitats i que, bueno, que calia començar a moure'ns per nosaltres mateixos i reclamar aquelles coses que nosaltres creiem que ens faltaven.
De fet, fa només unes hores que heu signat un conveni amb els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Explica'ns en què consisteix aquest acord.
Bueno, això per nosaltres, jo dic que jo és fantàstic perquè vam començar signant aquest acord, perquè aquesta és una de les mancances més greus i flagrants que hi havia amb l'assistència, ja no només amb el col·lectiu, sinó en general, perquè el que hem fet és un conveni amb el CIVI, que donem moltes gràcies al seu gerent per entendre'ns i per valorar que és cert que hi ha aquestes mancances, i és per una revisió total de protocols en quant al tractament de les persones amb identitat de gènere, tractament i atenció a les ITS i infeccions de transmissió sexual, com es tracta la diversitat dintre del sistema mèdic, perquè un dels grans problemes que hi ha avui en dia que no s'entén és tot el tema de l'estigmatització sobre aquests temes i sobre el col·lectiu que hi ha. Ser conscient sobre aquest tema, posar-hi llum i començar a treballar sobre aquest tema. Llavors comencem a treballar conjuntament per la modificació de tots els protocols i de l'atenció a les persones del col·lectiu i en general també.
O sigui, també es vol fer una consciència, o sigui, consciència a la gent.
Sí, és, primer és un tema de conscienciació, doncs que sí que hi ha molts, hem avançat molt i estem en una situació molt avançada, però encara en queden molts de reptes. I la veritat és que és posar-hi llum i consciència, perquè al final, quan les primeres reunions que teníem amb els sanitaris i amb el personal sanitari, al principi deien, no hi ha tant, però després ells mateixos, la reacció ha sigut boníssima, perquè quan ens hem explicat i ells han agafat consciència de que això també és veritat, que s'estava fent realment malament, han sigut ells mateixos que ens han demanat, Manel, necessitem formació perquè tens raó, ho estem fent malament. I tens raó, o sigui, va ser molt maco, la veritat, reacció, jo estic molt content perquè la primera reacció va ser dir, què dius? Però després van tornar als seus caps i al cap de dos dies em van trucar, van dir, Manel, no és el que tu dius, és pitjor, i tens raó, i necessitem ajuda, i ens ho han demanat, i estem treballant conjuntament, i aquesta reacció a mi, la veritat és que em fa feliç i fa content, perquè bueno, hem posat una mica de llum, i és veritat, i s'està treballant per solucionar-ho, que és perfecte.
Com us sentiu després que aprovessin el Consell de Ministres de la Llei Trans? Suposo que també és una mica el mateix, no? Que molta gent arrel d'això s'hi ha repensat i s'ha obert de ment.
Clar, és que el tema és la visibilització. Les coses que ens veuen no existeixen. I el problema, i la gran feina que tenim nosaltres és donar llum i visibilització sobre els grans temes i els grans problemes que tenim. El tema de les persones trans són gent que no existeix i que està molt maltractada per la societat fins ara. Fins ara havien de dir i fer-los un paper que els diguessin qui són. I, perdona, una persona sap qui és, ningú li ha de dir qui és. I aquesta llei trans, i ara estem pendent de la llei catalana, que també l'estem elaborant al Parlament de Catalunya, és una llum i donar drets per fi a una persona que ho estan passant molt malament i que la societat està tractant molt malament perquè no els entén, perquè ningú ha explicat qui són i com que no s'entenen, es maltracta. I és un gran avanç, evidentment, i a més, o sigui, ahir es va prohibir per primer cop els tractaments de conversió. O sigui, és una cosa, o sigui, com del segle XIX, i es van prohibir ahir. O sigui, són avanços que costen, però bueno, per això estem les associacions i per això està la societat civil per empènyer i per posar llum i per reclamar els nostres drets.
Amb aquests temes més generals segur que units feu la força, per dir-ho així, però més enllà d'això, a nivell de comarca, quins reptes teniu? Perquè entenc que ha de ser diferent amb una associació per lluitar per tots aquests drets en una ciutat on teòricament no, hi ha molta més gent, hi ha moltes més, molta més obertura de ment, potser en comarques. No sé si això és una realitat o com ho viviu vosaltres.
O sigui, això és el 75% de la intenció d'obrir de com crear empoderats. Mm-hmm. És que el gran repte és que la centralització de les grans ciutats amb el nostre servei i tal és flagrant. O sigui, inclús ara la vista és la territorialització de drets. O sigui, tot el tema de drets, sobretot amb el tema LGTBI, és molt flagrant, tot està concentrat en la gran capital, no? Que inclús el que hem fet la majoria de persones és migrar o anar a Barcelona o d'allò per anar a fer servir serveis, per anar o per mateix lleure. I això és el gran repte que tenim ara, o sigui, és que tot el territori nacional sigui territori còmode, que tot estigui tot al servei. És el gran repte fins ara. Hem aconseguit molts drets i ara hem d'aconseguir que aquests drets i aquests serveis es distribueixin equitativament per tot el territori. Les noves lleis que ara es modificaran i la nostra feina, inclús des de la comissió política i tal, ja tenim en compte aquestes noves associacions de territori perquè ens escoltin, diguin, no, molt bé, hi ha aquests serveis, existeixen, sí, però estan a Barcelona. Mm. I Barcelona, per segons què, està molt lluny. Necessitem aquests serveis, necessitem aquesta visió, necessitem que tot el territori nacional sigui obert i estigui en disposició per totes les persones. I és el gran repte que tenim ara, o sigui, és la territorialització de serveis i de drets.
Amb quines
accions? I a Baix Empordà hi ha molta feina a fer, eh?
Mm-hmm. Amb quines accions voleu dur a terme a tot això? Vull dir, com teniu pensat fer-ho en aquests propers mesos, per exemple?
No, al Baix Empordà estem treballant molt bé perquè, bueno, l'any passat, el 2021, vam presentar el que és el Pla Comarcal de Diversitat de Gènere i Afectivo Sexual. Conjuntament ho estem fent amb el Consell Comarcal, els 3-6 comarcals. S'ha fet una feina fantàstica. Primer s'ha fet un estudi, s'ha fet quines són les necessitats del col·lectiu, i ara l'hem començat aquest de 2022, l'hem començat a executar aquest 2021-2024. Els dos primers eixos que han triat, perquè hi ha 8 eixos, és molt complex i la veritat és que s'ha fet una feina fantàstica i estem supercontents. I els dos primers eixos que hem triat, per exemple, per aquest any eren salut sexual i esports. Començar a visibilitzar el col·lectiu en un terreny tan complicat, tan tancat, encara per nosaltres, com és el sector de l'esport, no? Amb el tema de salut sexual, doncs ja hem aconseguit uns avanços fantàstics, juntament amb el primer pas de la signatura d'ahir, amb el conveni amb el CIBE, amb el qual es comença a treballar, i amb aquest pla comarcal, doncs amb aquests pròxims anys, anar treballant tots aquests eixos que s'han demostrat a través d'enquestes, a través d'enquestar la població i tal, que quines són les necessitats que tenim al Baix Empordà. I a part d'aquest és visibilització. Un dels grans problemes que tenia el Baix Empordà és que, i amb això ho diu el que és molt curiós, és que som gent discreta, que tot cap a casa, tot dintre. Que tot, mentre tot quedi dintre de casa, no passa res. Doncs la gran feina que tenim a farà és fer difusió, i molta visibilització de tots nosaltres, perquè la gent sigui consciència de qui som, de que hi ha molta diversitat i quins són els nostres reptes i problemes que com a societat hem de solucionar.
D'altra banda, a la vegada Catalunya i a la resta de l'estat han anat augmentant durant els últims anys per agressions contra el col·lectiu LGTBI. No sé això el Baix Empordà com es viu, no sé si creus que hi ha un moment que arrel de la indignació que cada vegada és més s'ha perdut la por a denunciar aquestes agressions. No sé això si teniu alguna dada.
L'increment d'agressions, bueno, és horrorós. Estem el que és a Catalunya, que són les dades general de l'Observatori, estem en pujades mitjanes del 50% any darrere d'any. Sí que és veritat que s'està prenent la por de denunciar, perquè cada vegada, doncs, bueno, la gent, doncs, per vergonya, per estigma i per tot això, no denunciava, i s'està perdent la por. El Baix Empordà, grans agressions, sí que hem hagut d'actuar a un institut d'aquí de la comarca, vam haver d'obligar a activar el protocol antiagressions perquè no s'havia activat. Doncs sí que hi ha cosetes que van passant, però sí que la veritat és que, bueno, que de mica en mica es va denunciant. I sí, és una gran por. Això va dir automàticament, va vinculat a la visibilització. Quan més visibilització, doncs sempre hi ha un crepuscle de la societat que se sent amenaçada i actua. Mentre estàvem amagadets i calladets i tal i qual, doncs tot això no passava. Ara que visibilitzes, doncs malauradament hi ha aquest contrapunt i també influenciat i valorat per una sèrie de missatges que estan corrent per la societat, contra prudents i mentiders, contra el nostre col·lectiu, contra les llibertats en general, que el que volen fer és tallar per les llibertats, i que és un moment molt perillós i que la gent ha de ser conscient de que, que no s'ha de creure i que no s'ha de deixar influenciar, sinó passa el que pot passar, com està passant en altres països, que les llibertats s'estan retallant.
I tant, i tant. Manel, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir. No sé si ara, clar, ha passat el Pride, no? En el dia del Pride i específicament el dia de l'Orgull, se'n parla moltíssim, però després sembla que baixa, no? Llavors ja ningú està tan atent a aquests temes. Especialment moltes vegades hi ha empreses que pel Pride es promocionen i podrien dir que fins i tot l'utilitzen per fer una mica de... No?
Sí, el que això se'n diu pinkwashing, o sigui, ara aquesta setmana tot està ple d'institucions, ajuntaments i tal i qual, que durant l'any no fan absolutament res, doncs fan el manifest i pengen la bandera perquè toca. Però bueno, jo soc de les persones optimistes que tot això ho veu com, mira, és un petit guany. Inclús aquelles empreses i aquello que no ho farien mai de per se, per obligació social, ho han de fer perquè si no es veuen malament. És un petit guany, però bueno, no, tampoc... Jo les coses m'agrada veure sempre una miqueta la part positiva, no? Però igualment darrere, després ja han d'haver la societat civil, que anem darrere dient no, però és que això, ja que ho dius, com a mínim ho has de demostrar després, perquè si no ho farem veure també que és mentida. I sí, ara, clar, aquesta setmana tot ha sigut fantàstic i se'ns ha visualitzat molt, però és una feina de tot l'any i que hem de continuar treballant i hem de continuar fent i hem de continuar mostrant-se i reclamant les nostres necessitats, que són moltes encara.
I tant. Manel Moreno, de l'Associació LGTBI del Baix Empordà, Empordarats, moltíssimes gràcies per ser al seu matí i res, parlem aviat.
Moltes gràcies per això, sempre ens va bé fer difusió i que la gent conegui que estem aquí, que estem treballant i qualsevol cosa que puguin necessitar, que ens puguin localitzar, que sobretot la nostra gran funció doncs, és estar al costat de la gent del col·lectiu i sobretot de la gent afí també, que pot tenir una persona propera i vol ajudar i no sé com fer-ho, doncs que nosaltres estem i que ens trobin, que ens busquin, que sempre ens trobaran i li podran donar una mica de suport, que això també cal, companyia.
I tant, i tant. Moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Aquest dissabte, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Ràdio Capital de l'Empordà i Ràdio Palafrugell us acostaran conjuntament tot el que passi a la platja del Port Bo durant la cantada d'Havaneres de Calella. Des de les 8 del vespre, seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit, comença la transmissió de la cantada, amb les Havaneres com a protagonistes i els comentaris de Pilar Herranz, Indira Ferrer i Lluís Poch. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les Havaneres es veuen a Calella i es viuen a la ràdio. Supermatí.
Que només falten 11 minuts per les 9 del matí i per això truquem, perquè avui és dimecres, a la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí perquè ens recomani llibres. Maria Teresa, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Bé, avui sí que estem en el fix de la llibreria, per tant, els problemes que vam tenir dimecres passat en el tren no seran així, bueno, tot i que ja ho sabem, de la tecnologia, d'això sí. No ens en podem refiar del tot. Però vaja,
clar,
sembla
coses que passen,
podrem parlar seguit.
Molt bé. Perfecte.
Doncs, com que
què ens portes
no hi va
avui?
Haver maneres, sí, no hi va haver maneres de poder explicar exactament de què tractava el llibre que duia precisament a sobre en el viatge amb tren, que bé, és un gust, no?, poder anar amb tren per llegir, és un dels valors importants que té. Doncs es tracta d'un llibre editat per Club Editor i d'una senyora islandesa nascuda a Reykjavik l'any 58, que s'ha dedicat tota la vida a ser llevadora, la seva feina és llevadora, com ho va ser una seva tieta materna, ja feia anys, i curiosament, ella és llevadora, la tieta també, però la seva mare i el seu pare tenen una funerària. Per tant, la curiositat d'aquesta família que es dediquin a la vida i a la mort d'aquesta manera, no?, que uns porten cap a la llum i els altres acompanyen, diguem, cap a potser un altre llum. No ho sabríem dir perquè encara no hi hem passat nosaltres. Mm-hmm. Per tant, un llibre sí. molt interessant. Es diu La veritat sobre la llum. Ja el títol és molt bonic. Bueno, el nostre parer és bonic. La veritat sobre la llum. L'autora, aquests noms islandesos són de mal pronunciar i mal dir. Però, en principi, és Audur Ava Ogafdotir. Val? Ogafdotir. Aquesta història no és ficció del tot, vull dir, són naixements, situacions, reflexions d'aquesta llevadora, reflexions que està clar la gent que ha viscut al costat dels pares, de pares nous, de pares poder ja una mica experimentats, però també tot el que és entrar a la vida dels nadons ho explica d'una manera poètica, molt bonic, i la paraula llum, no sé si perquè ja a Islàndia la llum també és especial, la paraula llum en el llibre és important.
I tant.
I potser, perquè us en féssiu una idea, avui sí que tenia un text preparat per si vulgueu que el llegeixi,
I tant, i tant, perquè m'està cridant...
Molt bé, és el primer naixement del llibre, per tant, el primer que ella explica. Diu així, diu, l'experiència més dura dels humans, néixer. Apareix al cap i poc després sostinc el cosset cobert de sang i mucositat. És un noi. No sap qui és, ni qui l'ha portat al món, ni què és aquest món. El pare ha de deixar el mòbil per poder tallar el cordó umbilical. Les mans li tremolen. Quan trenca el fil, coneix mare i fill. La mare gira el cap i s'ho mira. Respira, respira. I jo penso, a partir d'ara respirarà 23.000 vegades cada dia. Poso el fardell de carn que brama la bàscula. L'infantó agita els braços. Ja no hi ha murs ni fronteres, no res que delimiti el món. Que ara és una gran extensió desconeguda, una superfície infinita, un territori inexplorat. Està en caiguda lliure. Després el nen es calma, té la cara arrugada, trasmudada per l'ansietat. El termòmetre a l'àmbit exterior de la finestra marca menys 4 graus i l'animal més indefens de la Terra és a la bàscula, nu i desvolgut. No té ni plomes, ni pelatge que l'abrigui, no té escates, ni pèls, només... un plomissol suau a la coroneta travessat per la llum blava del fluorescent. El nen obre els ulls per primera vegada i veu la llum. No sap que ha nascut. Li dic, benvingut, humanet. Aixugo el cap humit i embocallo l'infant amb una tovallola. Després el poso en els braços del seu pare, que porta una samarreta que diu, el millor papa del món. Està molt emocionat i plora. Ja ha passat, la mare està exhausta i també plora. L'home s'inclina amb el nadó i el posa en compte sobre un llit, al costat de la dona. El nen gira el cap i la mira. Té els ulls encara plens de la foscor de les profunditats de la terra. Encara no sap que ella és la seva mare. La mare mira el nen i li acaricia la galteta amb el dit. El nen obre la boca. No sap per què és precisament aquí, no sap pas en un altre lloc. sento que la dona diu, serà pèl roig, igual que la mama. Rebo l'infant quan neix, l'aixeco de terra i el presento al món. Sóc la mare de la llum, sóc el mot més bonic de la nostra llengua, Josmodir. Aquest és el primer capítol. Josmodir és la paraula que indica llevadora a Islàndia, i en una votació que es va fer a la població islandesa de quina era la paraula més bonica que tenien en la seva llengua, va sortir Josmodir, que és qui porta la llum o qui ens obre la llum.
Ostres, m'ha agradat moltíssim, Tens raó, que està escrit d'una manera molt poètica.
És molt poètic, és molt... transmet aquesta emoció dels quiròfanos de naixement, no? Aquests moments dels pares. Hi ha moments més endavant que és divertit perquè explica que des de que els pares entren en el part han canviat coses que moltes llevadores els hi va costar al principi perquè es havien de cuidar d'aquests pares que se'ls hi desmaiaven, que no podien ensortir-se'n, que eren una mica inexperts, no? I després ara que s'hi han acostumat tant que resulta que en ple part arriba el pizzero i que es troben allò, qui ha demanat una pizza mentre la mare està desesperada, bueno, i el pare ja així és més acostumat, és que també no em pillaran sense dinar. Vull dir, bueno, no sé, coses totes quotidianes en allà, està clar, que no les, nosaltres no les vivim una, dues vegades o mai, però clar, que aquesta dona, doncs, a partir de tots els comportaments i el que no canvia és aquest desconcert del nadó, aquest sortir d'un espai tan petit i entrar en la immensitat del món que ja és impossible calcular, no? I que, bueno, el pudor encara no sabem què significa, però podria, part d'aquesta incertesa podria ser el pudor, no?
I tant,
doncs,
i tant.
Mira, augur, ava, olaf, dotir, olaf, dotir, difícil de recordar, però el títol és molt La veritat sobre la llum. Ha traduït de l'islandès Macià Riutort i l'editorial és Club Editor, que tots ja la coneixeu i que és sobre les taules de les llibreries habitualment perquè sol treure novetats d'una manera no exagerada, però sí constant.
Vale. Perquè ens fem una idea, quina, més o menys, com és el llibre de gruixut o no gruixut?
El llibre és petitet, és d'aquests llibres que ha dit Club Editor, que gairebé podrien semblar llibres de butxaca. Fa una mica menys d'un pam dels meus, vull dir que diria que fa uns 20 centímetres, potser, és dels petits, i de pàgines no moltes, unes 200 i pico, ara t'ho dic exacte, que tinc 214. És un llibre de
18 per 12.
18 per 12, mira. Vull dir, és un llibre de bolso, eh?
És un llibre de bolso. Entre el tema que ens has explicat i a més que és un llibre així com dius petitet i molt fàcil de portar, de seguida ens acabarem, no?
Sí, perquè te diré una cosa també, no són aquests llibres que te provoquen la necessitat de saber què passa, perquè no hi ha un fil, una intriga per veure què passa, vull dir, sí que vols saber més de la vida d'aquest personatge, però no crea una inquietud de veure què et vol dir o cap on vol anar. La majoria són llibres o bé si hi ha una aventura, hi ha d'haver un desenllaç. En aquí el que vols és trobar-ne més, vull dir, són aquests llibres que són com cada capítol un bombonet, saps? I potser no es llegeixen d'un tirón, ni cal, ni vols, saps? Vull dir, sí que a vegades dius, m'ha enganxat de seguida. Bueno, no crec que sigui l'expressió d'aquest llibre, tot i que evidentment que es pot llegir perquè ja heu vist lo planer que és l'estil, no? Però no cal, vull dir, és un llibre de paladejar, eh? Vull dir, el mateix ritme potser de l'estil fa que tu agafis en calma i que diguis, ai, mira, vaig agafar una estoneta aquest llibre, és com aquell qui, no sé, es posa una copa de vi i surt a parar la fresca un moment, no?
I tant, crec que ho has descrit molt bé, perquè realment hi ha llibres que enganxen des del primer moment i d'altres que que són per aquests moments que també de tranquil·litat, que també està molt bé. Maria Teresa Carbús, de la llibreria Cucut, moltíssimes gràcies per ser el supermatí amb nosaltres. La setmana que ve més.
Molt bé. Bon dia a tothom. Adéu-siau.
Una abraçada. Bon dia. Adéu, adéu.
Adéu.
I abans de marxar, fem ràpidament un repàs de la